El cafè de la ràdio, amb Mireia Sanz.
Parlem ara de sanitat. En el marc de la Setmana Mundial de la Donació de Plasma, el Banc de Sang i de Teixits ha posat en marxa una campanya de donacions per aconseguir duplicar el nombre de donacions de plasma i passar de les 20.000 actuals a les 40.000 que caldrien per assumir totes les necessitats. Amb aquest objectiu, el Banc de Sang instal·larà fins dijous una carpa a Plaça Catalunya de Barcelona per recollir les unitats necessàries. En parlem aquesta hora amb el doctor Enric Contreras, que és el director assistencial del Banc de Sang i de Teixits. Molt bon dia i gràcies per atendre'ns, doctor.
Hola, bon dia, gràcies a vosaltres.
Hauríem de començar per posar les bases. Què és exactament el plasma?
Doncs mira, el plasma és la meitat de la sang és plasma. I el plasma és fonamentalment aigua. El 91% del plasma és aigua. El que passa és que dintre del plasma, que és aigua, hi han dissoltes unes substàncies molt valuoses, proteïnes que fan que la sang coaguli, i també les nostres defenses estan dissoltes en aquest plasma.
I per què serveix aquest plasma un cop l'extraiem? És a dir, jo puc entendre, no?, per què serveix la sang que traiem i que recollim, no?, que és per fer transfusions, etc etc. Però el plasma, què en podem fer amb aquest plasma? Per què serveix?
Molt bé, quan tu dones sang, aquesta sang no es posa tal com surt de la vena del donant en el pacient, sinó que abans es separa en tres components: els glòbuls vermells, les plaquetes i el plasma. Una part d'aquest plasma es posa directament als pacients per transfusió. I el que és possiblement més desconegut és que del plasma es poden obtenir medicaments que només poden sortir del plasma i que són necessaris per tractar diferents malalties.
Mm-hmm. Per tant, en una donació de sang qualsevol ja estem donant plasma.
Sí, i una part d'aquest plasma s'administra en els hospitals, en els pacients, en forma de transfusió, i una altra part d'aquest plasma es porta a indústries fraccionadores que el que fan és fabricar medicaments que només es poden obtenir del plasma. Nosaltres, aquí a Catalunya, amb el plasma que obtenim en aquests moments, diem que cobrim aproximadament el 50% dels medicaments que necessitem que s'obtenen d'aquest plasma. I l'altre 50% l'hem d'importar d'altres països.
Mm-hmm. Que és aquesta xifra que ens demanen ara, eh? Aquestes 40.000 donacions, entenc que és el càlcul que han fet del que necessitaríem per ser autosuficients.
Això mateix, l'autosuficiència està en aquests moments en 40.000 donacions de plasma.
Quins medicaments exactament es produeixen a través del plasma?
Per fer-ho fàcil, diem que serien en dos grups de medicaments. Són, per un costat, proteïnes que fan que la sang pugui coagular, són necessàries per la coagulació, per exemple, el factor número 8, que els hi falta als hemofílics, el factor número 9, que els hi falta a alguns pacients que tenen un altre tipus d'hemofília, i aquests medicaments s'administren a persones que tenen problemes per coagular la seva sang i, com a conseqüència d'aquests problemes, tenen hemorràgies. Això seria un primer grup. I el segon grup de medicaments són els que estan formats per defenses, per anticossos. Són proteïnes que fabrica el nostre cos i que van dirigides contra diferents agents infecciosos. De tal manera que persones que tenen immunodeficiències, és a dir, que tenen manca d'aquestes defenses, es beneficien del tractament amb aquests medicaments.
Mm-hmm. Perfecte. Aquest plasma que es necessita, per tant, com s'obté? És a dir, de quina manera s'ha de donar sang? Si volem, hi ha alguna donació que es pugui fer només de plasma? Hi ha alguna manera de fer-ho això o com funciona?
Sí, ho has dit perfectament. Quan nosaltres donem sang, la donació habitual de sang, la que dura 10 minuts, aquesta donació obtenim plasma, però és insuficient la quantitat que obtenim. Necessitem fer donacions específiques de plasma. I això es fa amb una punxada igual a la que fem per donar sang, però el donant queda connectat a una màquina que s'anomena separador celular. Aquesta màquina separa el plasma de la resta de la sang, li torna la resta de la sang al donant i es queda només el plasma. Aquest procés dura aproximadament mitja hora. I així és com es pot donar només plasma.
Ostres, llavors estem com connectats a una màquina que es queda el que vol però torna el que no necessita.
La màquina es queda només al plasma i et retorna a tu les teves cèl·lules sanguínies, els glòbuls vermells, les plaquetes, els glòbuls blancs, només es queda aquesta aigua de la sang, que és el plasma.
I la sensació que té el donant després de donar sang fent-ho d'aquesta manera és la mateixa que té quan només dona, quan dona sang completa?
Sí, sí, de fet, perquè et facis una idea, quan tu dones sang normal, tu ets una dona, pots donar sang 3 cops a l'any. Si ets un home, pots donar sang 4 cops a l'any. Però plasma, com que la donació de plasma el que traiem és principalment aigua, pots donar plasma cada 15 dies, si vols.
Per tant, l'efecte sobre el cos és menor, doctor, en certa manera.
Molt menor, perquè el que traiem és pràcticament aigua, aigua amb proteïnes dissoltes. La quantitat de sang que tu tens després de fer una donació de plasma, a la que veus una mica de líquid, ja està igual.
Per tant, el que li deia, la sensació que té el donant és menys intensa, no? Potser que després de donar sang, que sí que pots tenir aquesta sensació més de cansament, no?
Sí, la veritat és que el donant de plasma no es queixa més que d'haver d'estar, diguéssim, mitja hora connectat en aquesta màquina. Però, bueno, pots estar en la tablet, llegint el diari o mirant la tele.
Clar, sobre el tema de les donacions de plasma, recuperant allò que dèiem de tot el que s'ha d'importar, de quins països ve? Hi ha països que són molt més, que tenen ciutadans que donen molt més plasma o en certa manera, aquest plasma es pot crear d'alguna manera de forma artificial?
No. Algun medicament que s'obté del plasma en aquests moments es pot fer recombinant, és a dir, es pot crear algun del medicament. Per exemple, el factor número 8 que fan servir els hemofílics, ara ja disposem d'ell i no és necessari obtenir-lo a partir del plasma. S'ha pogut obtenir per altres vies. La majoria dels medicaments provenen de països, majoritàriament als Estats Units, perquè pensem que allà la donació de plasma és retribuïda.
Ah. Aquest és el quid de la qüestió, no, també, doctor? Perquè si en realitat la sensació pel pacient és menor i a més tens aquesta sensació que tampoc estàs tan cansat, que ho pots fer més sovint i és retribuït...
Sí, probablement aquest és un dels motius. Però la Unió Europea i nosaltres com a pertanyents a la Unió Europea hem considerat que la donació ha de ser altruista.
Clar, no sé si també hi ha més desconeixement, perquè servidora, per exemple, tot això com està explicant avui em sembla molt nou, no ho havia sentit, no? No sé si precisament per això s'ha posat en marxa aquesta setmana també mundial de la donació de plasma per donar-ho a conèixer o explicar que hi ha aquesta opció.
Sí, jo crec que una part de la culpa de que tinguem poques donacions de plasma és nostra. Hem parlat sempre molt de la donació de sang i molt poc de la donació de plasma. I ara estem intentant corregir aquesta errada.
On es pot fer la donació de plasma? Qualsevol lloc on fem donació de sang? S'ha d'avisar d'alguna manera prèviament?
Sí, la diferència entre la donació de plasma i la de sang és que la donació de plasma sempre és amb cita prèvia, perquè, o quasi bé sempre, perquè com que has d'estar connectat a una màquina i les màquines estan limitades, és a dir, per exemple, a l'Hospital Clínic tenim 4 màquines per donar plasma, bueno, doncs podem atendre 4 donances simultàniament. És a dir, el que has de fer és posar-te en contacte amb el banc de sang, amb el teu centre de donació habitual, dir que vols donar plasma i t'agendaran quin dia et va bé, quina hora et va bé, etc.
Per tant, aquesta és la situació, però qui pot donar plasma? És a dir, quines característiques hem de complir per poder donar plasma?
Les mateixes persones que poden donar sang. Les característiques, els criteris per ser donant de sang o de plasma són les mateixes, però s'ha d'afegir una altra, i és que la vena que et punxin ha de ser suficientment gruixuda com perquè aguanti aquesta mitja hora connectada a la màquina. La majoria de les persones la tenen. Sí que és cert que hi ha algú que tingui venes molt primetes o les tingui molt enfonsades, que la pròpia infermera que li valorarà les venes li desaconsellarà donar plasma.
Per tant, sí que s'han de complir unes característiques determinades, no?
Sí, sí.
No sé si la sensació del pacient, però de tanta estona en aquesta màquina, hi ha algun pacient que digui, ostres, les sensacions són més de mareig o menys de mareig, no sé si algú li ha traslladat aquesta situació.
No, la veritat és que no. Si tu vas a un dels hospitals on es poden fer donació de plasma, doncs veuràs que la gent que està donant plasma, la majoria estan, ja et dic, mirant el mòbil, mirant la tele o llegint un llibre. I no tenen cap mena de sensació estranya.
Uh-huh. Li volia preguntar també, perquè aquests dies, òbviament, com no pot ser d'altra manera, estem parlant molt dels efectes de la Covid-19, del coronavirus. Ens explicaven fa un temps que no hi havia efectes directes en la donació de sang, és a dir, que sempre i quan no hi haguessin símptomes propis per no contagiar el personal que podia estar treballant o les persones que poguessin estar doncs, donant en aquest moment, es desaconsellava si hi havia símptomes, com amb qualsevol cosa de la vida, eh? Ja aprofitem per dir-ho, si hi ha símptomes tots a casa tancats. En el cas del plasma, no sé si hi ha alguna incidència, si hem patit o no, coronavirus?
Bueno, la donació de sang sí que s'ha vist influenciada per la pandèmia.
Uh-huh.
Perquè... Perdó, és que he estornudat.
Ah, salut! Salut, doctor, salut. Això, això no es pot quedar dins, és una cosa innata.
Doncs sí que s'ha vist influenciada, perquè durant els 3 mesos de confinament important, meitat de març fins al mes de maig, la donació de sang va baixar,
uh-huh.
va baixar molt. La plasma encara va baixar més. També és cert que, com que els hospitals estaven dedicats de forma monogràfica a tractar pacients amb la Covid, les transfusions també van baixar, la necessitat de sang va baixar. O sigui, la Covid sí que ha influït. I pel que deies del plasma, sí que m'agradaria comentar una cosa, i és que les persones que han patit la Covid i han curat la malaltia, el seu organisme ha fabricat defenses contra el coronavirus. I aquestes defenses, aquests anticossos, es troben al plasma. I si aquestes persones ara es troben bé i volen donar plasma, aquest plasma que conté defenses contra el coronavirus es pot utilitzar per tractar pacients que tenen la malaltia.
Perquè el plasma és útil en pacients que puguin patir coronavirus?
Bueno, aquest plasma... De fet, la majoria dels països del món ho estan intentant donar als pacients a nivell d'assaig clínic per contestar la pregunta si és bo o no.
Uh-huh.
Però la lògica ens diu que una persona que ha passat la malaltia i té defenses contra el coronavirus, si administrem aquestes defenses a un pacient, l'ajudarem a millorar la seva malaltia.
Uh-huh. Per tant, a partir d'aquí, i m'estic posant en medicina ficció, es podrien fins i tot acabar desenvolupant, en certa manera, medicaments per tractar el coronavirus a través d'aquests plasmes que es pugui extreure de pacients que hagin patit la malaltia, o ja me n'estic anant molt enllà?
No, no t'estàs anant molt enllà. Hi ha alguna companyia farmacèutica que ja està treballant amb la fabricació d'immunoglobulina, d'un medicament específic que està format per defenses fabricades per persones que han patit la malaltia i perquè serveixi com a tractament. Sí.
Uh-huh.
No és medicina ficció. Bueno, ara encara ho és, perquè encara no està el medicament, però jo crec que el tindrem relativament aviat.
Uh-huh. Per tant, haurem d'estar pendents també de com evoluciona. En qualsevol cas, recordi'ns una mica què hem de fer si volem donar plasma.
Doncs adreçar-se directament al Banc de Sang i Teixits, per telèfon, correu electrònic, o bé a qualsevol dels punts fixes de donació que estan en els principals hospitals de Catalunya, i dir que vols donar plasma. I el personal d'allà doncs, us farà 4 preguntes. Si ja ets donant de sang, directament t'agendaran data i hora, i si no has donat mai sang, diran que és millor que primer passis per un dels centres de donació i et valoraran les venes, etcètera.
Uh-huh. Per tant, s'ha de fer una valoració prèvia, com el que ens comentava abans, no?
Sí.
En cas de que sigui plasma.
Això mateix.
Uh-huh. Per la resta, s'ha de fer alguna preparació específica com a pacient, com a donant, o no cal fer res específic?
No, recomanem beure líquid abans i després de la donació.
I ja està.
Després ja te'l donarem, quan donis plasma, en el mateix hospital, doncs et donarem alguna cosa de menjar i líquid i això. I abans de la donació, si pots beure una miqueta de líquid, no alcohòlic, doncs millor.
Uh-huh. Aigua, no? Seria recomanable. Aigua, sucs, no?
Sí.
Doncs, doctor Enric Contreras, director assistencial del Banc de Sang i de Teixits, moltes gràcies per haver-nos acompanyat avui, haver-nos explicat aquesta donació de plasma i haver-nos ajudat a entendre també què era això del plasma i això tan valuós que tenim a les nostres venes i que sovint desconeixem.
Sí, és així.
Que vagi molt bé, que tingui un molt bon dia.
Gràcies a vosaltres, bon dia.